Kona, malgrat ella no vulgui. En el món de la política no hi ha gaire imaginació. Vestits, jaquetes, camises, tant homes com dones. I per això, quan l'Anna Gabriel era diputada del Parlament, tothom parlava de les seves samarretes i el seu famós serrell. Perquè entre tanta cuirassa i americana, ella sobresortia. Més tard va venir l'exili, la tornada a Catalunya, la premsa rosa, perquè tenia un nòvio més conegut que ella. Però entre tota aquesta vida tan atzarosa, ella ha continuat militant. Ha continuat creient en el que creia. Ara, una mica més apartada, apartada del focus mediàtic, es dedica al que sempre ha fet, diu, treballar i militar.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Treballar i militar. Això què és?
Que ben resumit.
Com ho portes, això? Tens una... No sé com dir-te. Tens una dictadora dins teu? De dir, no em puc apartar del camí? Ara m'he passat amb això, però preguntar-li a l'Anna Gabriel, però...
No, dictadora, perquè té unes connotacions així com molt, no sé, lletges, no? Uh-huh. Però sí, un nivell d'exigència moral important que de vegades sí que vius una mica com un corset, sí. No ho negaré, sí.
Uh-huh. Escolta, Anna, tu t'imaginaves tot el que et passaria en aquesta vida fins ara?
No.
Perquè, clar, exilis, tot... O sigui, ara ho podem mirar amb certa perspectiva. Però m'imagino que de joveneta al barri de Sallent, tot això no t'ho podies imaginar.
No, perquè... Jo què sé, perquè de moments polítics, jo que crec que amb aquest grau, no?, d'excepcionalitat o d'intensitat o de voltatge, jo què sé, tampoc se'n viuen tants, no?, en general, en la història dels països, mm-hmm, diguéssim. I més particularment, si a més el vius des d'un lloc relativament com, no?, protagònic, doncs encara tu imaginaves menys, i sobretot perquè, doncs això és que jo, vull dir, que és que sóc una persona com... És que no sé si dir molt normal, però perquè la gent ho entengui, sí, com molt normal, de vida molt normal, però jo dic, faig el que he fet sempre, que és treballar i militar, i 2 anys de la meva vida, dels 50 que tinc, 2 anys he sortit a la tele. I aquests 2 anys és com que han forjat, no? Jo dic sortir a la tele per resumir una mica el tema de la visibilitat o la visualització o la repercussió mediàtica, no? I aquests 2 anys sembla que de cop passin com a domar, no?, i a dominar
tota la resta del que has fet, perquè tu has estat, com dèiem, doncs, també fent feina de militància, sent professora d'universitat, has fet moltes coses diferents, però la televisió ho té, això. I ho té, i a més el que dèiem.
No sé què té.
Té alguna cosa. És verí, però té alguna cosa. Estem a la ràdio, així que...
Que és molt millor.
Però sí que dèiem, aquesta falta d'imaginació de la política o aquest món tan encorsetat de vegades feia que tu allà fossis com una mena de, amb tot el carinyo, bolet radioactiu.
A veure, l'anterior legislatura...
Tu els hi vas donar vida, per dir alguna cosa.
Sí, sí, bueno, sí, sí. I excuses i pretextes. La primera legislatura que la CUP entra al Parlament Autonòmic ja és una mica una sacsejada, no? És a dir, el David Fernández, també les seves samarretes, el descobriment de que Quim Arrufat parlava molts idiomes, com si no pogués ser, no?, que aquests de la CUP parlessin tants idiomes.
Van amb xandall i parlant idiomes.
Sí.
Com se'ls acut.
Clar, i la capacitat de la senyora Isabel Vallet... de condensar missatges complexos, és a dir, tot com nou. La nostra ja no és tot tan nou, però sí que és veritat que és una legislatura com particularment especial i sí, i l'atzar fa que jo passi a tenir una visibilitat que tampoc estava prevista, perquè jo tampoc era la cap de llista, vull recordar. Però sí, que si les samarretes, que si els pits, que si les aixelles, que si el serrell, tot. Tot passa a ser objecte de comentari, de judici i d'avaluació. I jo he de dir que jo anava a fer la meva feina, deu ser aquesta exigència moral o ètica, o no sé com dir-ho, i per tant jo anava a fer la meva feina, que és el que, no?, la meva organització m'havia encarregat, i la resta pensava, bueno, això són com coses que passen al voltant, però tu a la teva. I la veritat és que... Sovint la gent es pensa que potser com que això m'ha condicionat més del que realment m'ha condicionat, sincerament.
Tu creus que per això hi havia més agressivitat pel fet de ser dona, amb aquests comentaris? O sigui, tu creus que, per exemple, David Fernández, ara que em parlaves d'ell i de les seves samarretes, ell també va rebre agressivitat, també se n'enreien, però...
Diferent.
Jo crec que diferent, no ho sé.
Jo crec que abans deies-ho de la perspectiva també et diu que és que ara els linxaments que venen de determinades forces, diguéssim, polítiques, mediàtiques o estaments de poder, ja no distingeixen massa, no? I fins i tot un president del govern espanyol d'un partit, diguéssim, d'ordre, com pot ser el Partit Socialista, està sent linxat com poc ens haguéssim pogut imaginar, no? Però sí que és veritat que en aquell moment, 2015-2016, jo recordo que les dones de l'esquerra independentista vam fer una roda de premsa a la plaça del Rei per denunciar tota la quantitat d'insults que estàvem rebent d'una forma com amb pocs precedents, no? I tenia a veure no només amb que érem, diguéssim, diferents de modició en el panorama parlamentari, sinó sobretot perquè teníem uns posicionaments ideològics i polítics que costaven de digerir. La base és aquesta, eh? La base no són els pits. La base no és la sexualitat. La base és que els pits o la sexualitat són d'una persona que defensa amb molta vehemència la seva condició de classe, la perspectiva de gènere, i que no la faran retrocedir. Aquest és el
problema. I sobretot jo crec que l'imaginari des de la transició cap aquí és que si et volies dedicar a la política, encara que vinguessis de família obrera o etcètera, havies de d'alguna manera disfressar-te. O sigui, jo recordo totes aquelles primeres parlamentàries que totes, encara que els estranyés metafòricament l'americana, feien un esforç. I d'alguna manera, vosaltres en aquest sentit, vosaltres dic, parlo de la CUP, potser en aquest sentit no vau voler fer aquest esforç.
I no els hi vull retreure, perquè és veritat que, és dir, tampoc és senzill i que tu estiguis al teu escó, que estàs d'alguna manera pendent del que s'està dient al faristol i pendent de les esmenes que has de transaccionar o no, i del discurs, tenir una càmera permanentment enfocant-te per si et poses el dit al nas o rasques l'aixella, home, és veritat que dius, saps què, vaig a vestir-me normal, vaig a ser més moderadeta i em trec aquesta pressió. Per tant, tota l'empatia amb les dones que d'alguna manera han fet un esforç, no? Per no ser tan insultades. I és que...
Recordes això de l'aixella? Perquè
sí, vaja, és que allò va ser també com de dir, ah, hola, ningú s'ha rascat l'aixella abans, no? O el tema de tenir fills... no? Amb un sistema diferent a la família tradicional i la simplificació
perquè vas
de la
proposar,
tribu.
Vas proposar que tinguéssim fills en tribu. És que com se t'acudeix?
Clar, és dir, treure el discurs de l'acadèmia, no? I de les càtedres d'antropologia per portar-ho a l'era pública i que això signifiqui una popularització del debat al voltant de la família tradicional, això ja no. Per això dic que...
Pots anar amb xàndal però no et fiquis amb la família.
Bueno, no et fiquis amb la família, no defensis l'avortament, no et fiquis amb l'església, no, és que hi ha tantes coses que no estan bé, que llavors passa que cadenes de televisió distorsionen la veu perquè et graven d'una forma poc regular, anem-ho a dir així, o sense cobertura segurament legal, perquè vas a un viatge a Venezuela, quan et fan la pregunta de què hi feies tu allà, tu respons i ho fas amb tanta seguretat que no els hi val, i et distorsionen la veu. I te la fan tremolosa, no? És a dir, ja no és només que comentin el teu cos, la teva sexualitat, la teva vida, el teu físic, sinó que, a més, és que ens molesta que fins i tot tan linxada mantinguis el to de veu. Anem a distorsionar-te.
Et vas plantejar en algun moment, fins i tot, de fer una denúncia o de fer una queixa al Parlament o alguna cosa?
No. No, perquè et treu temps i et distreu i és el que volen.
Tu venies el que venies.
És el que volen, que et distreguis.
Divendres, Anna Gabriel, llista de música. Ens encanta la llista que ha triat i sobretot perquè ha començat amb Sinuel Egipcio. No, mentida, les Bangles.
Les dones i els dies. Pubilles de cuixa forta.
Ai, ara que parlaven o que cantaven aquestes dones d'això dels crocodiles, hi havia molt de cocodrilo al Parlament? M'imagino que sí, eh?
Jo no...
Algú amb ganes de mossegar?
No ho sé, jo crec que hi ha molt... És a dir, hi ha molta persona que creu que hi ha més poder del que hi ha realment al Parlament. Jo a vegades pensava que això no és ser un Parlament autonòmic amb molt poques competències, no som un estat sobirà, no us flipeu.
Deixeu-nos estar. Escolta, però les Bangles et porten a un altre món, és una banda dels anys 80, i ara, abans que comencéssim aquesta entrevista, estàvem aquí una mica comentant les cançons, i jo crec que tu i jo som una mica d'aquesta generació en què moltes dones a l'escenari no havien vist.
No.
I per tant, quan vam veure bandes com les Bangles, alguna cosa es va moure dins nostre.
A mi, jo sentia un magnetisme cap a aquelles ties, o sigui, i a més era com, no?, aquells programes així musicals del dissabte al matí, que vivia molt poques cadenes, molt poca varietat i molt poques eines de distracció. I per tant, o estaves al carrer la major part del dia, o els moments que miraves a televisió, el que arribava a través d'allà, clar, doncs això et magnetitzava, no? I elles les recordo com aquesta etapa molt d'infantesa, d'estar molt al carrer, però que quan descobria a través de la televisió fenòmens com les Bangles, bueno, és que em semblava que era un altre planeta.
Clar, és que nosaltres venim, partim de la base d'una altra adolescència, d'una altra infància, on les criatures no estaven tan adorades com ara, no ens portaven a classes de pretecnologia, ni ens portaven sempre amb altres criatures, als parcs, sinó que estàvem molt soles, de vegades, i molt al nostre món, molta televisió i, si no, molt carrer.
Molta autogestió.
Exacte.
Sí, no sé, a casa treballaven com les cases obreres i sí, i t'espavilaves i intentaves no donar gaire feina ni generar gaires problemes perquè la vida ja en portava prous, no? I una mica tampoc no estaves molt davant de la televisió perquè t'agradava estar al carrer i no era un problema estar al carrer perquè al carrer no hi havia tants perills o com suposadament ara que n'hi ha molts, no?
Clar,
solament n'hi ha més.
Sallent ha canviat moltíssim, però als 80 també devia tindre el seu, o sigui, no era una bassa d'oli, m'imagino. Hi havia de tot.
Com a tot arreu, i molta heroïna. Per què? Perquè Sallent és un poble molt, molt castigat per l'heroïna. Les males veus diuen que amb un intent, no?, d'ofegar doncs, aquest moviment obrer que sempre havia estat relativament fort, i particularment al barri de la Butjós, al barri dels miners, i sí, encara ara... Jo, que m'agrada anar al cementiri sempre que puc, veus, no?, hi ha zones del cementiri que són de la generació d'aquella època del barri de la Butjosa que morien un darrere l'altre. Per tant, va ser dur. Però des de la perspectiva d'una nena d'això dels anys 80, jo recordo jugar al carrer i en algun moment dir, ei, que ve un cotxe, i separar, o sigui, no?, arrambar-nos, no sé ni si hi havia vorera, perquè passés aquell cotxe. I jo he vist que un dels dos carrers principals del poble, vull dir que... I encara era així. I sí, clar, res a veure amb la...
Parlàvem d'aquest barri miner, d'aquesta procedència, però és que a la teva família hi venen de tot això. És a dir, que no és que vas caure allà com un bolet, sinó que el teu avi mater era de la CNT, igual que el teu besavi, la teva mare també al PSUC, que havia militat i després havia estat regidora de Sallent. És una família, allò, de pedigrí, però obrer.
No, una família molt, molt, molt normal, perquè la sindicació i la politització de la classe obrera tampoc era un fenomen tan extraordinari. El que passa que, jo què sé, jo ho he reivindicat sempre molt i ho he fet així com molt visible i molt conegut, perquè em sembla que ho hem de fer, però de veritat que penso que si molta gent rasqués què feien els seus avis o els seus besavis i besàvies, trobarien que als anys 30 militaven a la CNT, que és el que feia la majoria de la classe obrera del nostre país. En qualsevol cas, sí, són miners per la banda paterna i per la banda materna, sí, amb un avi, per exemple, que va perdre els dits d'una mà en un accident laboral, amb l'altre, el de la CNT, que evidentment era molt més combatiu i que feia vagues tancat a baix al pou, i per tant aquesta associació de nosaltres hem de treballar perquè no tenim res més que la força de treball i això comporta riscos fins i tot per les nostres vides, és una cosa que està com molt incorporada des de molt petita.
Tu recordes converses, consells? Perquè clar, aquests avis, imagino que tenien determinades saviesa. Em consta que hi havia un que es deia Artemi. I que era tot un personatge,
sí,
aquest senyor.
Sí. El meu avi era una persona com molt, molt carismàtica, era pagès, va anar a treballar a la mina, malgrat ell no volia tancar-se en una fàbrica, era un home de camp, era un home com molt, no sé, com molt natural, com molt autèntic, es feia amb tothom, parlava amb tothom, era una persona que sempre anàvem al cap ben alt, i aquest era el seu consell principal. Que nosaltres sempre havíem d'anar amb el cap ben alt. Jo crec que aquesta mena d'exigència, no, ètica o moral, ve una mica d'aquí, no. Passi el que passi, nosaltres amb el cap ben alt.
Pits amunt, I cap ben alt.
Ets amunt, no ho deia, però cap ben alt, sí.
Però sí, no? Aquest no m'avergonyeixo, aquest tiro endavant, aquest tinc clar el que vull.
També una cultura obrera molt, molt, molt dura, eh? I que també ha tingut els seus costos. És dir, nosaltres no tenim depressions, nosaltres no plorem, nosaltres no tenim temps per passar-ho malament. Tots aquests missatges són d'una duresa, no? Yeah. Allò de... Nosaltres venim aquí a ser roques granítiques i aguantar amb tot. I a vegades tampoc es pot aguantar amb tot, no?
Clar, per això tant... de les depressions és per gent de calés.
Ah, no. La frase de la meva àvia era: en aquesta família no tenim temps de tenir depressions. És molt dura, la frase.
L'he sentida.
És molt dura.
L'he sentida a casa. Això no ens ho podem permetre.
No. I clar, tu ets petit i dius, no, no ens ho podem permetre.
No, no ens ho podem permetre.
I et mires a la gent, doncs, que no ho passa bé com des de que dèbils, i clar, això no pot ser. Això hem hagut de fer una feina després com per endreçar-ho diferent.
Clar, perquè jo m'imagino que amb tot el que et va passar després amb Suïssa, arribar allà, després de tot el que significa, ja no políticament, parlo de personalment, arribar a Suïssa, sentir-te sola, quan podré tornar al meu país, separada de la família... O sigui, aquest dia també s'han recordat aquesta frase, m'imagino.
No ho sé, no ho recordo amb tanta nitidesa. Sí que sé que, ostres, que tota la banalització i tota la, no, la frivolitat amb la que s'ha parlat dels exilis, que recordem que ni tan sols podíem anomenar-los com a tal, eh? Havíem de dir-ho d'una altra manera, m'ha semblat també com molt significatiu, no?, dels temps que vivim. Per la connotació personal que té, recordem que hi ha persones que estan a l'exili, bueno, és que no han pogut anar a l'enterrament dels seus pares o de les seves mares. Això és com, bueno, no sé, jo crec que és molt greu, tothom ho pot entendre, i políticament també, obvi. Te'n vas d'un país i quan pots tornar, que recordem que n'hi ha que encara no han pogut tornar, te'n trobes un altre.
I això que dèiem, o sigui, és a dir, vas canviar amb la teva idea aquesta de la depressió o de la salut mental, perquè també són termes amb els que parlem ara, abans no es parlava així, abans eres tonto, ara tens TDAH, eh? Vull dir, perdó, però venim d'aquest món, així una mica salvatge, i això fa que també desconfiïs a vegades de les teves pròpies percepcions quan te n'adones que ets una persona sensible i amb sentiments.
Bueno, has de com recol·locar coses i te les has d'explicar de la manera que també tu mateixa et puguis anar com construint a mesura que les coses et van passant. Sí que és veritat que, clar, cada cop dius... És veritat, bueno, comencem a tenir una edat i tenim referències que ara són com molt caduques, no?, i que parles amb xavales joves i, clar, i no saben què són les pastilles Joanola, que em va passar l'altre dia. Una noia em diu, què és això? Dic, com, la Joanola? És que no sé què és. I la va tastar i va dir, no m'agrada gens, i vaig pensar... Ets molt gran.
Això és...
Ets una persona gran.
Exacte, això és de l'època en què no hi havia depressions. Per què preníem joanoles? Nina Simone, que no ens falli mai, Ain't Go No, I Got Life, eh? O sigui, no tinc res, però tinc la vida. Parlaves d'aquest avi teu que havia perdut una mà, fins i tot, és a dir, perdre les mans perdre els dits d'una mà. Que revelador, també, del que havien viscut ells, d'on venien, d'on partien, i tu, hi ha una persona que t'ha marcat moltíssim, que pràcticament t'has criat amb ella, que és l'àvia Anita, i que, de fet, tu ara estàs a casa seva,
sí,
amb tota la memòria. Què implica això?
Sí.
Com ho sents? Com sents la seva herència? I per què és tan important aquesta dona per tu?
Perquè ho seria per qualsevol que hagués tingut la sort de tenir la iaia Anita com a iaia. Una persona molt generosa, molt senzilla, molt alegre, molt divertida, quasi analfabeta, que no va tenir una massa bona vida, que va passar gana, que va passar malalties greus, que va parir sense anestèsia, que va treballar com una burra a la fàbrica i rentant la roba mai i trencant el gel a l'hivern del safareig, i que malgrat això tenia un sentit de l'humor i una intel·ligència innata. Jo sempre dic que ella era feminista sense saber-ho, i que et llançava missatges així com a cau d'orella, no? M'he criat amb ella perquè la meva mare treballava i llavors ella ja s'havia jubilat, i per tant, doncs, com que s'agafaven així els relleus, les dones de la meva
el
família...
El món de les cures, també.
Sí, que tampoc n'hi dèiem així.
Clar, no. Això és modern.
Les coses eren, la teva mare et recollirà quan plegui de la fàbrica a 2:15. i ja està. Però bueno, vaig tenir sí aquesta sort i l'enyoro moltíssim. Visc a casa seva, tinc molts records seus, la tinc absolutament present perquè tota aquella casa és ella, i a vegades penso, hosti, és que ja fa molts anys que va morir i no m'ho sembla, quasi fa 20 anys.
Tu vas fins i tot viure en una temporada amb ella, al Tornar de Suïssa... No?
Bueno, no, va ser abans. Va ser com després de venir a, no, típic, no? Típic o no tant, però fas 18 anys, vas estudiar a Barcelona, et fa gràcia anar-te'n a viure a Barcelona, descobreixes milions de coses que evidentment al teu poble no hi són, però després al cap d'uns anys dius, va, me n'entorno cap a Sallent. I en aquesta fase és quan me'n vaig anar a viure amb ella.
Quan vas viure amb ella i vas compartir aquesta conversa intergeneracional, m'imagino, també.
Però això, que és necessària. Això des de sempre, perquè m'havia criat des de sempre, i els primers records d'infantesa que tinc els tinc amb ella, les primeres cançons, l'aprendre a comptar. Ella m'ensenyava això, bàsicament, dues o tres cançons, aprendre a comptar i dos o tres rodolins, i ja està. Però tot això són com primers records, i els tinc amb ella, i anava a comprar la lleteria amb ella i el gra cuit amb ella, i per tant totes les seves amigues i les seves companyes de fàbrica eren com, no?, com un ecosistema de persones que per mi eren la quotidianitat més absoluta. No n'hi dèiem intergeneracionalitat tampoc, ni dèiem el transcorre normal de les coses.
I el fet també que la teva mare, com es dedicava a la política, tampoc podia estar gaire a casa, en aquest sentit, era una mare que se sortia, podríem dir, del motllo de l'època.
A veure, també com tantes d'altres, dones, que sí, és veritat, que tampoc tenien com una vida com particularment fàcil, i que això, i que després de treballar les seves hores, doncs s'anaven a fer de regidores en un ajuntament molt masculinitzat.
On no cobraven.
No cobrava, evidentment. És que no se li hagués acudit amb ella, ni a cap dels regidors del PSUC, que havien de cobrar per la feina que feien. Si era un honor. Era un orgull la sort que tenien de poder treballar pel poble. Clar, és que són tots uns altres codis. I, obvi, doncs ella, al migdia anàvem cap a l'Ajuntament i jo m'estava, doncs això, a l'Ajuntament fent els deures, o no sé ben bé què feia. La qüestió és que em distreia i que no donava feina, perquè aquest era el missatge principal. La meva mare està fent una cosa important, tu no molestis. I a vegades es feia tard i dia, oh, Anna, que són un quart de tres, que hem d'anar a dinar, vinga, cap a casa a dinar ràpid i corrents. I anaves una mica poc calmada, diguéssim, no? Però és igual, tu no protestaves.
Lo important era allò que estava fent la teva mare. Sí. Aquest saber-se esperar, també, aquestes criatures que dèiem que no són al centre, no, sinó que estan allà, i dir, tu entretinta ara, mentre jo estic fent això important.
Que hi ha una cosa molt important a fer, sí.
I aquí suposo que tu vas aprendre moltes coses, i també m'imagino amb aquest avi, amb aquesta mare, no sé si com la Annie Arnaud diu allò de venjar la meva raça, si d'alguna manera per això tu vas voler anar a la universitat.
Vaig voler anar a la universitat també perquè la meva mare em va insistir molt en que jo havia de fer-ho. El meu germà, que és 5 anys més gran que jo, no hi va anar, ell va fer formació professional i sempre es va acollir com amb molta dignitat, que ell fes això i que treballés des de molt jove, i de fet és com en determinat món que vivim, és més útil ser electricista o mecànic que segons quina formació, perquè a mi, per exemple, la llicenciatura en dret no em va servir de res quan vaig anar a l'exili, i potser si hagués sigut electricista hagués sigut més senzill. Però, paral·lelismes a part, la meva mare sí, va insistir molt en que jo hi anés, i era com la consciència de que allà hi havia un esforç com col·lectiu més enllà de la meva família, perquè no és només que a casa meva farien el possible per pagar-me els estudis i jo tria bones notes per tenir beca, sinó la consciència de que hi havia tota una generació i tota una gent que havia lluitat perquè els fills dels obrers anéssim a la universitat.
I a més una dona, que era la primera de la família.
Sí.
Això no és poca cosa.
No ho vaig viure com un pes ni com una càrrega, ho vaig viure més aviat des d'aquí, des de dir, hi ha molta gent que ha lluitat moltíssim perquè això fos possible.
I dret, per aquest mateix motiu?
No, perquè jo vaig estudiar educació social primer, i després al cap d'anys, i després de passar per l'Ajuntament de Sallent i de veure que totes les decisions estaven condicionades als informes jurídics, vaig dir, doncs estudiar dret.
M'hi poso.
Sí.
Revolution. It's finally the tables are turning.
revolució i la vida de l'Anna Gabriel, que jo crec que han anat bastant acompanyades. Tu sents així o què? Aquesta cançó de la Tracy Chapman, que també jo crec que marca un abans i un després, en un moment on una persona negra era una cosa que només veiem a la televisió.
Negra i lesbiana.
Negra i lesbiana.
Tenia tot, tot. La Tracy. Sí, jo crec que és, bueno, una d'aquestes cantants que no només això, afrodescendent, amb orgull, implicada en determinades lluites o denúncies socials, hosti, per mi va ser una icona i no sé, sempre m'hauré penedit de no haver-la pogut mai anar a veure i de no haver sigut la seva nòvia.
Nòvia, tu vols ja directament.
La nòvia de Tracy Chapman.
Home, Anna Gabriel i Tracy Chapman, ja ho veig. Semana. Hola. No vas per poc, eh? Que no en tenies prou amb lo de l'Evole, o què?
No, és que no és comparable.
No
són lligues, són lligues diferents.
Home, no, ho haguessis patat bastant
són
fort.
Són lligues diferents.
O sigui, qui és l'Evole al costat de la Tracy Chapman?
Exacte.
Escolta, vas començar la militància política als 16 anys. Has estat, això, regidora de Sallent, diputada del Parlament de Catalunya, tot aquest carrera política. Clar, venies d'on venies, d'aquesta família, ta mare també regidora del PSUC, per cert, va bé una mica d'enfado al principi o què? Va dir, home, la CUP?
No,
bé, eh?
Ja havíem passat aquesta etapa en què ma mare volia que em fes de Joves per Iniciativa, que jo dic, mama, a veure, un moment, siguem serioses. I després, què va? Ella és molt, molt copaire, la meva mare.
Ara sí, eh?
Molt, moltíssim, ara sí. ja fa molt temps.
Però recordes la llavoreta, a part del que dèiem de casa, el moment aquell de dir, jo vull militar, ho tinc claríssim, perquè he vist això, m'ha passat això, he tingut aquesta experiència...
No és, que és tot com molt, de veritat, és com tot molt natural, eh? Evidentment és tot molt cultural, no només natural, però a l'habitació d'on vivíem amb els meus pares, el meu germà i jo sempre vam compartir habitació, i entre els dos llitets, perquè es diuen així, els llitets de l'habitació, hi havia uns pòsters del mig. Un era l'estàtua de la Llibertat, que plorava desconsolada amb un nen petit que li donava una flor. Després hi havia un cartell del PSUC on hi havia imatges de l'apartheid i de diferents... Nicaragua, el Sàhara, tal. Doncs tota aquesta paret era la meva habitació, de tota la meva infantesa. Per tant, que tu, a la que pots, als 16 anys, comencis a fer coses per canviar aquest món, és que em sembla una cosa més natural, no? Com diria el David Fernández, que l'hem citat abans, és que el que no és natural és no fer res.
Ja. Yeah. O sigui, impossible fer-se de dretes, eh? A casa?
Bueno,
crec que et deshereden alguna cosa.
No, és que és una cosa que no... Ja et dic, és dir, ma mare deia... perquè jo havia anat, evidentment, amb ma mare amb moltes coses del PSUC i després d'Iniciativa, i recordo quan em deia que a veure si em feia d'Iniciativa, i per mi allò ja era com d'una moderació insuportable.
Clar, no podia ser. Més radical,
home, clar.
Més a l'esquerra.
Sí, i sobretot el tema nacional, que això sí que el va inaugurar molt el meu germà. El meu germà va començar a venir com amb adhesius i amb lemes independentistes, que a casa meva no hi havien estat mai, i per tant ell és qui obre la porta a que siguem radicals complets.
A canviar les coses. Unes dones que també han canviat moltes coses, que dèiem que ens agraden molt, són les testarudes. La Gabriel li ha tocat ballar en moments determinats de la vida, en tots els sentits, però ja en parlarem ara, sí, de Suïssa i de moltes coses. Però també m'agradaria, ara que parlem de la CUP i de militar, tu com a dona, sí, hi ha hagut de tot, hi han passat moltes coses, i dintre de la CUP també han passat moltes coses. Però si tu l'has sentit realment un partit on només les dones del partit estaven preocupades pel feminisme, o has sentit que era una cosa de tots, com has viscut tot això? I també quan hi ha hagut casos d'assetjament, tota aquesta part, com l'has viscut tu com a militant de la CUP?
A l'esquerra independentista, i això ho he dit públicament en més d'una ocasió, a l'esquerra independentista, les que irrompen amb molta força per introduir com a l'agenda interna del moviment el feminisme d'una forma així com sense pal·liatius, és el moviment juvenil. I jo aquest moment el recordo molt, molt clarament, no? Com les joves de la CGEI, que després són arran, comencen a tenir com uns posicionaments, no? I unes apostes que jo dic, va, aquesta gent ens està dient coses i ens està allisonant. Vull dir que més que...
Clar, perquè tu eres una generació que vas entrar a la militància més política, però potser ni tan sols sols t'havies plantejat moltes qüestions sobre el feminisme, no veníem d'aquesta herència o no hi veníem tant. Jo crec que ens agafa una mica més tard, que ens adonem de, ei, que he arribat aquí però no tinc igualtat, què està passant, no?
Clar, és que a nosaltres ningú ens agafa i ens diu, molt bé, ara jo et formo i ara no, para el temps i pares tot el que estàs fent i anem a donar-te, no?, com una formació política integral. No sé, la vas construint, vas coneixent gent, vas participant en moviments, vas tenint referents, els vas incorporant, d'altres els deixes de costat, és a dir, ho anem fent una mica com podem mentre anem vivint i sobrevivint, no? I és veritat que el tema del feminisme, tot i que era un dels lemes, i un dels postulats, diguéssim, clàssics i ortodoxes del moviment, potser a la pràctica costava més que es visibilitzessin, i és molt de la mar del moviment juvenil. I després, amb tota la complexitat, també, no?, de fer que no només sigui discurs, que no només sigui lema de samarreta, sinó que sigui pràctica quotidiana i, sobretot,
de no et pintis les ungles, però siguis aliat de veritat, no?
Clar, i a més de dir, no, i això, a més es tradueix en una sanitat pública forta, i això es tradueix concretament en una educació pública i de molta qualitat, i això es tradueix en un reconeixement de les tasques reproductives, i això al final és política i és política pública, i jo crec que per això també, és a dir, agafar-te molta responsabilitat d'un mandat públic, jo ho faig des del feminisme també, és a dir, hem de canviar radicalment les coses, hem de poder defensar, no?, que necessitem canvis estructurals per donar resposta a tots els reptes i per acabar amb tanta desigualtat, i això porta un nom i és feminisme. I després els lemes, no? O com vestim cadascuna.
Però després, clar, a la pràctica suposo que va haver moments de decepció, de dir, aquest company ha passat això, no m'ho esperava. Com has viscut tu també a nivell personal?
És que jo també, és a dir, tampoc crec que siguem gent especial ni tocada per la vareta de ningú, és a dir, som segurament molt representatives, no?, del que hi ha a la societat, una societat, doncs sí, que està gestada a partir dels valors que està gestada i que es tracta justament d'això, de formar-nos, de fer crítica, de fer autocrítica, d'intentar ser millors, i jo puc dir que tinc molts companys que han fet una evolució, vaja, molt lloable i molt exemplar. I jo crec que la gent no neix feminista, la gent se'n fa. La gent no neix socialista, la gent se'n fa. I que nosaltres hem de poder articular espais polítics on hi entri gent, doncs, que no ve, no?, forjada, formatejada i amb tots els coneixements i tota l'experiència i totes les virtuts, sinó que conjuntament i col·lectivament ens formem i ens autoformem.
I escolta, quan et deien comandanta Ramona, a tu t'agradava això?
És que això ho comença a dir algú un dia com de broma i després es queda. I després,
I ara, clar, encara t'ho diuen o què?
Que és l'atestat de la Guàrdia Civil, diu, clar, és que tenia una posició jeràrquica perquè tenia un càrrec de comandanta. I dius, clar, és que anem, ja no podem fer ni bromes entre nosaltres que són utilitzades per l'enemic. No, és que no, era una broma.
Però estava basada en algun fet real, que dirien, com a les pel·lícules? És a dir, tu ets una dona autoritària...
No.
O sigui, ets una bassa d'oli.
Que no ho veieu.
No ho sé.
Sí. No, vull dir que jo que sé, que algun dia va dir comandanta i ja està. I allà es va quedar i... Mira, i fins aquí.
I fins aquí. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go, go, go. Ens ha triat l'Anna Gabriel aquesta cançó també de Rehab de la Amy Winehouse, com no triar-la, meravella de cançó. Però ens volies explicar alguna cosa aquí o què, amb aquesta cançó?
No sé.
Hi ha molta droga al món de la política i ningú rehabilita-ho com això.
Bueno, mira.
M'agrada que em treguis aquest tema.
No, algú deia, no? Jo estic dient, però per què no s'analitzen més sovint, no?, els lavabos de determinades cambres de representació? No ho sé. No anava tant per aquí. No sé, també la trobo una tia molt magnètica, la Amy, i jo crec que també serveix per explicar moltes coses, no?, i com de fràgil fràgils de vegades són, doncs, això, les persones que poden com conquerir, no? Com això, no? Com molta visibilitat o molta fama o no sé què. I ella, doncs, bueno, ho té tot, no? Té el tema del pare, té el tema dels maltractaments del company, té el tema de les addiccions, però i en el fons és una artistassa, té una bossa impressionant, té una posada en escena i un glamour de la increïble, i es trenca. I
estava, molt. Clar, estava pensant, tu com portaves, ara que em deies que venies d'aquesta família que tenen, no es pot plorar, etc, i parlàvem de l'Amy Winehouse, com has portat en política i també a la vida quan arribes a Suïssa? És que jo sempre ho pensava, de dir, el dia que va arribar a Suïssa, a Ginebra, aquesta ciutat que gairebé, és a dir, per mi és com, no ho sé, com un còmic, yeah, de Tintín. O sigui, per mi, quan m'imagino Tintín, m'imagino Ginebra.
Això no m'ho havia dit ningú
encara. És igual. No, vull vindre a dir aquesta sensació de lloc una mica, és a dir, plastificat, pràcticament poc real.
Clar, el primer dia
això que... és el sentiment que tinc jo, eh? Però sí, sí, que no m'imagino... Sí. Tota aquesta qüestió de fragilitat, vulnerabilitat... És a dir, ja sé que Hergé no va sortir mai de Bèlgica, però estic parlant d'aquesta sensació d'una ciutat que és pràcticament com dibuixada.
És, evidentment...
Que té molt poc a veure amb Sallent, amb el carrer, amb...
Quan arribes, evidentment, no, jo no coneixia Ginebra, i quan hi vaig arribar, no sé, el primer dia, més a més, era de nit i no vaig veure absolutament res, i és una ciutat que la vas descobrint. I durant la pandèmia es va generar una... Nosaltres no ens vam confinar mai, i per tant seguíem treballant i fent una vida, entre cometes, relativament normal, perquè la gent s'estava morint, però no estaven confinats, i hi havia una imatge que va resultar molt icònica, que era la seu de la Rolex, una de les seus de la Rolex a Ginebra, que en té diverses, i el que es va dir la cua de la fam, no? Perquè hi havia la gent amb menys recursos que anava a buscar menjar, i això era cada dissabte al dematí. I nosaltres al sindicat, no, com vam veure això, vam anar de seguida, no, a instal·lar unes carpes, i anàvem cada dissabte al dematí davant de la Rolex, no, per assessorar aquelles persones que anaven allà també amb els seus drets laborals. No. Ginebra també és això. És dir, Ginebra té barris populars, té barris que es poden assimilar a qualsevol barri adicte, diguéssim, dels que tenim nosaltres o que estem acostumades a veure. Hi ha moltes Ginebres també.
No, m'ho imagino, però jo parlava de la teva fragilitat, de la teva vulnerabilitat en aquells moments, perquè arribes en un lloc, no el coneixes, no, hi havies anat mai a Suïssa?
No, i no coneixia ningú. No coneixia ningú. Zero persones, zero. Però és veritat que...
O sigui, que on vas dormir, per exemple, la primera nit?
És que això ara és una mica que no voldria que es quedés com a titular.
No, d'acord.
Però amb un matalàs a terra.
Sí, però era...
D'un pis.
Però era un...
Compartit amb molta gent. Sí. Però no va ser el més complicat al principi. Al principi arribes, tens molt clar per què arribes, hi ha gent que està a la presó, hi ha gent que ja està fora, anem a seguir treballant, no? I anem a treballar des de l'exili, i anem a veure què fa l'Estat, i anem a veure si Suïssa aplica el conveni de no extradició i reconeix que és un delicte polític.
Tu ja vas posar a treballar.
Home, és que hi anàvem
primera
per
nit,
això.
Primera nit, matalàs, però s'ha acabat.
L'any demà hi anàvem exactament per això.
No va caure cap llàgrima, eh?
Jo crec que al principi no. Perquè, a més, o sigui, necessites habitatge, necessites papers, necessites...
No tenies temps per plorar, com deia el teu avi.
Bueno, és que teníem un repte, teníem feina, i insisteixo, jo no coneixia ningú, i qualsevol cosa tipus aconseguir una línia de telèfon sense papers era difícil, i necessitaves com... I recordo, qui em va facilitar una adreça, qui em va facilitar instal·lar wifi, qui em va facilitar el telèfon, qui em va facilitar obrir un compte bancari, tot era anar articulant una xarxa de gent que anés facilitant les condicions materials bàsiques de vida fins que ja no aconsegueixes papers, et fan un contracte de treball, comences a ingressar diners, però tot això, clar, passa un temps, i després ja es va normalitzant tot. I és en aquesta normalització, entre cometes, que la cosa es comença a fer més complicada, perquè el voltatge polític en el teu país va baixant, perquè també hi ha aquesta pandèmia que aquí és tan salvatge en la seva gestió, que donaria molt per parlar-ne, justament haver-ne viscut en un lloc on, insisteixo, no ens van confinar. I llavors, clar, va baixant el voltatge polític, comença a perdre sentit aquest exili, i aquesta és la part més dura, justament. L'inici està carregat de mandat.
Clar, i què faig aquí després de tant de temps? Podré tornar mai? Va haver un moment de pensar que això, que estaves al llim?
Sí. Sí, és que ho era. És a dir, el Suprem estava clar que no mouria fitxa, que ja li estava bé que tu estiguessis en aquest llim jurídic. En aquell moment en què jo decideixo tornar no es parlava com després es va fer de l'amnistia, per tant no s'augurava un escenari d'amnistia en absolut. La sentència havia estat una sentència dura, duríssima, i per tant jo tenia al cap que la prescripció dels delictes de la causa complexa podien arribar fins als 30 anys, no? I aquests 30 anys...
Et pesaven.
Pesaven, sí.
Com et plantejaves...
Bueno, com a qualsevol persona.
No, evidentment, clar. I com et plantejaves la teva vida allà, si no haguessis pogut tornar? O eres incapaç
no,
de fer-ho,
no,
eh?
Sí, no. És a dir, primer aconsegueixes una feina, després una altra, després fas un cercle d'amics, després et vincules al partit d'allà, és a dir, vas vivint...
I has tornat o què?
Sí.
I ara
què? Sí. Perquè hi conservo molt bons amics, perquè, clar, jo vaig conèixer gent fantàstica i m'agrada veure'ls. També és veritat que venen ells més sovint aquí del que jo vaig allà, també, perquè els encanta venir aquí, clar, normal.
Perquè allà és la ciutat de Tintín, si és que el que jo et digui.
Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Els colors desperten rialles, gegants i nans estan preparats.
Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Com anem de romanticismes?
Els justos.
Els justos.
Els justos, sí.
Tampoc,
sí.
Eh? Ni cançó, plorar, ni...
És una cançó de verbena, de festa major, de carrer, de plaça, de riure, d'amics... Jo crec que en el panorama musical nostre, per sort, hi ha molta expressió d'aquest tipus. I elles, no? Roba Estesa és una de tantes, que hagués pogut triar, però són molt això, és gaudir, és gaudir, és el que hauria de ser la vida.
El que hauria de ser, però a vegades la cosa es complica. De fet, les dones tenim moltes vegades, i ho parlem en aquest programa, molta motxilla de la idea de l'amor romàntic, la parella per tota la vida. Clar, tu ets de la CUP, són una mica raretes, no? Però, però igualment, tu creus que t'ha fet mal la idea aquesta de l'amor romàntic o la parella per sempre, o el príncep blau, la mitja taronja, o tot això, quan és de la CUP t'ho esborren?
No. Jo no vaig néixer de la CUP, em vaig fer de la CUP quan ja havia llegit bastant a Simone de Beauvoir. Jo crec que la que em formateix és ella. Jo llegeixo com una boja, Simone, a l'estiu dels 16 anys en què treballo a la fàbrica. I és la meva vida aquell estiu va ser treballar a la fàbrica i llegir la Simone.
Clar.
I estalviar diners I per la matrícula i per anar a París.
I estaves feta molt bé.
Ja està. A portar roses al seu, a la seva tomba, de fet.
Sí.
I fa poc llegia un altre llibre, Burnout, Conseqüències emocionals de la derrota política, i citava unes feministes que justament deien que el fet d'haver anat tan lluny, i tan lluny vol dir, vull dir que el conjunt de la societat no t'ha seguit, que és obvi, no? Que determinats plantejaments en relació a la sexoafectivitat et porta a ser una mica rareta, digues tu, o diferent.
Faig broma, eh?
No, però ja ens entenem. I elles deien, això sí que es paga car. Perquè quan tu creus tant i molt en unes coses i veus, hosti, que no ho assolim, no? I que t'estàs quedant molt sola i que formes part d'uns marges, entre cometes, també, això sí que es pot pagar car.
O sigui que potser sí que feia por aquesta cosa de em quedaré per vestir sants, o també és una paraula, una frase horrible, eh? Però se't passarà l'arròs, és a dir, a mi no em volen aquí, perquè no em volen ni, a vegades ni els propis,
no,
perquè...
No saps cuinar, no saps cosir, qui es voldrà casar amb tu?
Això
són frases...
Això estava allà, eh?
Home, o sigui, la nostra generació, és que, clar, no sé si hi ha gent jove que escolta això, però dirà, aquesta senyora quants anys té, però no, és veritat.
No,
és a dir,
sí,
això
sí,
són
sí,
frases
sí.
de la nostra infantesa, no?
Absolutament.
Ui, ves alerta si vas amb molts nois, perquè estaràs molt vista, estaràs més vista que la Monyos i no et voldran. Clar, això és molt salvatge com a missatge. Clar, tu estàs a matar Simone i estàs com carregant-te, no només via Simone, sinó també com el rol de la família nuclear, funcional als interessos del capitalisme, t'estàs construint allà una identitat personal, política i emocional que et porta a combatre la idea de família nuclear clàssica i el teu rol de dona reproductora d'obrers que produeixin beneficis al capital, no? I, bueno, no, evidentment no ets l'única que fa aquesta aposta, però no és majoritària, i per tant, sí, clar, és dir, de les meves amigues, totes tenen filles i fills, i totes majoritàriament viuen en un format de cicle, de família tradicional. Llavors tu has anat molt lluny en la teva coherència, no?, respecte al bueno, teu corpus ideològic o les teves referències amb el que tu també has construït a la teva vida. I això de vegades sí que pot pesar. Més que l'amor romàntic o el príncep blau, aquesta aposta, que ara tampoc vull que sembli que jo sóc una banderada de res, o sigui, hi ha milers i milers i milers de persones que evidentment també viuen de formes molt diverses, hi ha sexualitats dissidents, només faltaria, eh? Estic una mica com també potser simplificant molt la idea, però sí, és les vides diferents, les apostes, no?, com per, no sé, com per obrir camí, sí, és dir, el meu descendent, la gent que tenia el sentiment de que potser, no?, se sentia amb una preferència sexoafectiva homosexual, marxava. Yeah. És a dir, jo jugava al carrer amb nens i nenes que van marxar de Sallent i que encara viuen a Barcelona i que viuen la seva sexualitat en plenitud, però a Sallent no. Hosti, això és com molt dur. Llavors, voler-te quedar és també una construcció d'identitat política. Dir, jo no vull marxar a Barcelona a viure la meva vida. No? Jo vull fer compatible viure en un poble petit i que la gent conegui com visc amb una militància de que sí, la meva vida personal també forma part de la meva aposta política, i això és, bueno, sí, clar, pot ser motxilla.
Però clar, ara, per exemple, ho practiques això? Tens algun tipus de vivència exòtica pel que representa Sallent?
Clar, és que ara hauria de tornar a néixer,
sí,
per anar bé, hauria de tornar a néixer, sí, hauria de tornar a tenir 16 anys, tocar el trombó amb la trompeta amb les testarudes i, hosti, foc nou, tu, això seria xulíssim.
Seria xulíssim.
Uf, increïble.
I com ho portes, tota aquesta part de militància i de sobte sortir a la premsa del cor i que t'assenyalin i tota aquesta part, com la portes?
Jo aparec a la vida pública, per dir-ho així, per la meva militància política, i crec que m'he de quedar aquí. L'altra cosa és que, evidentment, parlar dels meus orígens familiars o del meu poble i de com adquireixes condició de classe, com que per mi forma part d'aquesta pedagogia que hem de fer perquè hem de ser més...
Ja, però no et fa una mica
de
ràbia?
No, però la princesa Rosa no m'interessa gens.
Ja,
gens,
ja.
Ni quan parlen de mi ni quan parlen de la de ningú. Zero.
Però vull dir que ara és com...
I m'hauria preferit molt que no hagués passat, això.
Ja.
Perquè, mira, et diré més, prefereixo que malgrat tot em coneguin per la, jo què sé, per bona part de la part d'aquesta, sí, una mica ridiculitzada, de personatge de la CUP, que no per si qui és o no és la meva parella. Em fa una mica de mandra, sincerament.
I el tema fills, tu creus que ha pesat també? El tema de no tenir fills? És a dir, a nivell extern, ja no a nivell personal. Tu creus que tota la teva biografia, amb tot el que ha passat, Suïssa, etc., ha fet que no hagis volgut tenir fills? O no?
A l'exili ha marxat gent, diguéssim, bueno, quasi bé tots, excepte jo, diria que tots tenien fills i filles, i això no va impedir la seva opció. No, en aquest cas no. Sí que jo a vegades pensava, ostres, que bé que puguis marxar tu sola i que no hagis d'arrossegar ningú en aquesta història. Això sí que ho havia pensat, amb molt respecte cap a qui ho va fer diferent. I el tema dels fills i filles, és veritat que com que a una edat ja deixen de dir-te de si et passarà l'arròs o no, ja està. Ja hem tancat aquesta etapa en la que la pressió social et pot fer dubtar de si has pres una opció equivocada o no. Perquè l'altra gran frase, qui et cuidarà quan siguis gran si no tens fills?
Els fills no et cuiden, eh? Això és una mentida.
Això explica-ho. Explica-ho a la societat.
Jo diria, ara m'estic aventurant molt, que potser estàs en la millor època de la teva vida.
Hosti, no.
I que... No?
No, home, no.
No?
No.
Ja va passar la millor,
home,
època,
clar,
de la teva vida.
Claríssim. Home, per
què
favor.
Dius?
Home, clar, no, fatal, ara. Tens per... mals...
Mals?
Sí.
Però tens 50 anys, no 200.
Bueno, no, perquè no hi arribem als 200. Però no.
Però la saviesa. I determinades coses ja no m'importen.
No. A mi em dius, ara, aquí, Estudis de Catalunya Ràdio, Avinguda Diagonal, Anna Gabriel...
Tornes als 30?
Ara, ja.
Sí?
Ara. Als 16, també. Als 14, vinga.
O sigui, no m'explicaràs aquest rotllo de cara a les dones de 50,
no,
que ja quan l'hormona baixa, l'alegria puja,
que
i
no,
tinc el cervell molt més centrat, i sóc una tia més sàvia que sé el que vull i que no.
Tots els recursos que utilitzem per tirar endavant són útils.
D'acord.
Jo no, què va.
Tu 30, eh?
30 o 16 o 20 o 26, no m'agrada particularment fer-me gran, no m'agrada perdre agilitat, no m'agrada que canviï el cos, no m'agrada que em costi tot més, no m'agrada que no tingui la mateixa agilitat mental que m'entreposo quan parlo, no.
Però no creus que hi ha coses que sigues millorat o no?
No.
Revelacions, això no m'ho esperava. Acabem de, també amb un altre tema de les testarudes, perquè veiem que tens aquest esperit juvenívol i ara no volíem trencar-ho amb qualsevol cosa més.
Com a mínim posem-li una cançó, no?
Exacte. Escolta, ara portes una vida més tranquil·la, continues amb la militància, continues treballant, estàs a l'Ateneu de Sallent, una vida com a mínim fora del focus mediàtic.
Fora del focus sí, però no, al contrari, que hosti, torno a portar un ritme una mica accelerat. Estic a l'Ateneu, estic a la CUP, estic endavant, estic a la CGT, ara me'n vaig a una xerrada a Bilbo, d'aquí uns dies estaré a Andalusia, em moc, faig coses i descanso poc.
Clar, no et pregunto per la jubilació, no? Perquè tu te'n vas a fer 30, no, ara?
Clar, exacte, queda molt lluny.
Queda lluníssim.
No sé què em parles.
Exacte. Anna Gabriel, un gust. Moltíssimes gràcies per venir a Les Dones i els Dies. Ets una pubilla de cuixa forta. No em digues que no.
Felicitats pel programa.
Gràcies, merci. This is your fault. Messaging you feels kind of assaultive. Saw your text, that's how I found out. Tell me the truth and his motives. I can't trust anything that comes out of his mouth. No, I can't trust anything that comes out of his mouth. How long has it been going on? Is it just sex or is there emotion? He told me it would stay in hotel rooms, never be out in the open. Why would I trust anything that comes out of his mouth? Oh, why would I trust anything that comes out of his mouth? We had an arrangement. Be discreet and don't be blatant. There had to be payment. It had to be with strangers. But you're not a stranger, Madeline. Hey, he is telling you the truth. Our relationship has only ever been about sex. I can promise you that this is not an emotional connection. We don't speak outside of the time we spend together, and whenever he talks about you, it's with the utmost respect. You tell me he's telling the truth. Is that the case or a line that he fed you? Wanna believe you, but is it a ruse? Lie to me, babe, and I'll end you. I can't trust anything that comes out of your mouth. I'm not convinced that he didn't fuck you in our house. Do you two ever talk about me? Has he told you that he doesn't love me? I bet he tells you he loves you. I've gotten old, gotten ugly. I wouldn't trust anything that comes out of his mouth. And why would you trust anything that comes out of his mouth? We had an arrangement. Be discreet and don't be blatant. And there had to be payment. To be with strangers. But you're not a stranger, Madeline. But you're not a stranger, Madeline. I hate that you're in so much pain right now. I really don't want to be the cause of any upset. He told me that you were aware this was going on and that he had your full consent. If he's lying about that, then please let me know, because I have my own feelings about dishonesty. Lies are not something that I want to get caught up in. You can reach out to me anytime, by the way, if you need any more details or you just need to vent or anything. Love and light, Madeline.